L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, en dia 18 de gener, destacarem... Unió de Pagesos xifra en 51 milions d'euros les pèrdues en el sector de l'oliva per la sequera i la crisi de preus. La plataforma en defensa de l'Ebre creu que Àries Cañete recuperarà el trasbassament quan millori la situació econòmica. El govern vol reduir al màxim els 600.000 euros que es gasta en lloguers de seus administratives a l'Ebre. La Generalitat estudiarà la petició de rebuig de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al parc eòlic experimental Marí. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Unió de Pagesos calcula que la producció d'oliva a Catalunya se situarà aquesta campanya en les 13.249 tones, un 63% menys que la mitjana de la producció dels darrers anys. La davallada està causada en bona part per la sequera de l'estiu passat, però també als baixos preus en origen i que comportaran unes pèrdues del sector d'uns 51 milions d'euros en la campanya de comercialització 2011-2012. Per pal·liar els efectes de la sequera, Unió de Pagesos ha reclamat a Agricultura l'articulació d'un ajut d'Estat per als productors amb pèrdues superiors al 30% per evitar que abandonin les seves explotacions. Unió de Pagesos calcula que les ajudes que es necessitarien serien d'uns 8 milions d'euros que beneficiarien unes 6.000 explotacions. El sindicat Unió de Pagesos va fer balanç de la campanya de l'oliva que enguany ha acabat abans de l'habitual, marcada per la baixa producció, conseqüència de la sequera de l'estiu passat que, sumada a les pluges de novembre, van provocar la caiguda de bona part de les poques olives que ja hi havia. Les zones més afectades per aquesta davallada de producció són les Garrigues, el Priorat i les Terres de l'Ebre. Bona part de les 6.000 finques d'oliveres més afectades per la sequera es troben a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, la principal zona productora de Catalunya, segons va constatar el coordinador de Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó.
Entre la sequera i el que és el tema de comercialització, les Terres de l'Ebre mos ve un any molt dur. En la sequera tenim una reducció molt més superior de collita que la resta de Catalunya, al voltant del 70% en secà i al voltant del 50% en rec de suport. Això mos afegim, malauradament, la venda de pèrdues i l'abús de posició de domini de la gran distribució, la qual cosa mos fa una campanya electoral una de les pitjors que hem tingut en la nostra vida els pagesos del sector de l'oli de les Terres de l'Ebre. Tenim de tindre en compte que bona part de les 6.000 explotacions que més o menys nosaltres veiem que serien afectades per pagesos a títol principal estarien situades una bona part també a les Terres de l'Ebre. És catastròfic quan se remenen les dades i veus unes reduccions molt grans. Mos ha tocat el no ploure quan tenia de ploure, això ha sigut molt dur, i la baixada de preus en origen també. Per tant, hem demanat a l'administració, com a la resta de companys de Catalunya, que hi posi fil a l'agulla.
Des del sindicat han tornat a demanar al Departament d'Agricultura que s'articuli un ajut d'Estat que l'administració pot reclamar a Brussel·les per les conseqüències de la sequera de l'estiu passat en el sector oleícola català. El sindicat proposa que aquest ajut directe de mínims per als productors no sigui universal, sinó que es dirigeixi només a aquells agricultors a títol principal que hagin patit pèrdues superiors al 30% de la seva producció i que aquesta suposi una part significativa dels seus ingressos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre està convençuda que el nou ministre d'Agricultura del Partit Popular, Miguel Arias Cañete, recuperarà el projecte de trasbassament de l'Ebre un cop millori l'actual situació econòmica. L'entitat va recordar que el govern espanyol del PP continua sent un ferm partidari d'aquestes infraestructures i va alertar del fet que la conjuntura política actual sigui molt similar a la del trasbassament plantejat l'any 2001. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, destacava les coincidències de l'escenari polític actual amb els del 2001.
Estem, si vos hi fixeu, estem altra vegada en l'escenari que teníem l'any 2000-2001. I era que a Madrid havia un Partit Popular en majoria absoluta i a Catalunya un govern de Convergència i Unió en minoria i en un suport cada vegada més clar per part del Partit Popular. Ahir, sense anar més lluny, el Partit Popular ja va retirar l'esmena a la totalitat que va interposar a la llei d'acompanyament, la que va junt als pressupostos. Això vol dir que té via lliure, gràcies al Partit Popular, per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Esperem que això no sigui a canvi de res i que les Terres de l'Ebre no tornessin a ser moneda de canvi com vam ser-ho l'any 2000 o l'any 2001.
Els antitrasbassament, d'altra banda, van reclamar al govern que paralitzi les obres del canal Xerta-Sénia per la seva inviabilitat econòmica i evitar que el procés acabi com l'actual aeroport de Castelló, en aquest cas amb la venda d'aigua per finançar-lo. Després de fer un seguiment dels diferents discursos polítics durant la campanya electoral, en especial el dels conservadors, la Plataforma en Defensa de l'Ebre va acusar el Partit Popular de practicar un doble discurs a les Terres de l'Ebre, descartant el trasbassament mentre el prometia en territoris com Múrcia i Andalusia per esgarrapar molts de boig. El fet que Arias Cañete hagi estat escollit per ocupar la cartera d'Agricultura, dins la qual s'ha subsumit Medi Ambient, ha acabat d'encendre totes les alarmes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat està pagant anualment 600.000 euros en lloguers de les seus administratives i 300.000 euros en la neteja d'edificis a les Terres de l'Ebre. Així ho va fer públic ahir dimarts durant la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Les dues partides es reduiran substancialment quan s'acabi la construcció del nou edifici de les delegacions del govern que s'està fent al carrer Montcada de Tortosa. Però la Generalitat no esperarà la posada en marxa de la nova seu per racionalitzar aquesta despesa. Xavier Pallarès.
En lloguers, per exemple, a Terres de l'Ebre estem pagant al voltant de 600.000 euros anuals de lloguers i en quant a neteja doncs estem parlant pagant al voltant de 300.000 euros per aquests serveis, no? Per tant, són temes de que durant aquest any 2012 mirarem de reduir-ho al màxim. Sabeu que s'està tirant endavant el projecte de les noves delegacions, que precisament esperen això, per intentar, no intentar, sinó acabar amb part d'aquesta despesa i, bueno, i començar a mirar aquests números, perquè quan la cosa funcionava i funcionava molt bé, poder no es tenia tanta cura amb aquestes despeses, però quan la cosa econòmicament està mal, pues bueno, hem de mirar hasta la neteja, ¿vale? Per tant, això ho estem fent i bueno, són diners importants, 600.000 per una banda, 300.000 per l'altra, pues bueno, anuals més IVA, pues són diners que l'administració també mirarem de solucionar si és que podem.
El delegat va explicar que aquest mateix any ja es reubicaran alguns serveis sense avançar-ne els detalls. Pallarès va posar com a exemple que durant aquest any passat ja es van reduir els espais que ocupen els serveis territorials d'interior a Tortosa de 4 plantes d'un edifici a tan sols una. En la reunió del Consell de Direcció d'aquest passat dimarts també es van tractar els requisits que tindrà el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que tornarà a ser de 4 anys. El delegat va explicar que el nou pla vol atendre expressament les demandes que fan els alcaldes per poder fer funcionar equipaments de diferents característiques que han estat finançats també pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
La Generalitat estudiarà la petició de rebuig de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al Parc Eòlic Experimental Marí. El delegat del govern parlarà amb els departaments implicats per conèixer amb detall el projecte i plantejar una reubicació dels aerogeneradors més pròxims a la costa. Des de la Cala Ràdio ens amplia aquesta informació Francesc Callau.
La Generalitat de Catalunya estudiarà en detall la petició de rebuig de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al projecte Zèfir, impulsat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, que preveu ubicar una plataforma d'assajos d'energia eòlica davant de la costa del municipi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va explicar ahir que parlarà amb les conselleries implicades en el projecte per saber si es poden atendre les demandes del consistori, que no accepta la ubicació de 4 aerogeneradors de 180 metres d'alçada a 3 quilòmetres i mig de la costa. El delegat, que es va reunir la setmana passada amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, va explicar que aprofitarà unes reunions que té aquest dimecres a Barcelona per parlar-ne amb alguns dels responsables del projecte. El delegat va deixar clar la importància del projecte Zèfir de recerca i investigació en el camp de l'energia eòlica, però va manifestar entendre el posicionament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Xavier Pallarès.
I bueno, entenem el posicionament, en aquest cas, del propi Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que han fet ja des de fa molts anys una aposta per un turisme de molta qualitat, i quan han rebut el projecte de la intenció que es porta, este projecte està partit en dues fases. La primera fase és uns molins que estan situats a 3 quilòmetres de la costa, per tant tenen un impacte, tot que són 3 molins a 3 quilòmetres de la costa, i una segona fase que aquests molins ja van situats a 30 quilòmetres, que aquí en principi l'Ajuntament no ha mostrat que en podem estar parlant i ho podem estar mirant. Per tant, el tema dels molins, a nivell de Generalitat, el que farem és parlar amb la conselleria, les conselleries que afecten aquest tema. Mirarem a veure si es poden reubicar, si es poden mirar d'atendre les peticions que ens fan des de l'Ajuntament de l'Ametlla. Això és un tema que dijous, me sembla que va ser que se va començar a posicionar en certa manera a l'Ajuntament. Dilluns vam fer un ple a l'Ajuntament en qual totes les forces polítiques van mostrar el seu rebuig a la manera en com està, no al projecte, sinó a la manera en com està presentejat aquest projecte, i avui som dimarts i per tant n'hem estat parlant, n'hem estat valorant, i en els propers dies ja mirarem a veure si hi ha alguna mena de solució.
Avui dimecres acaba el termini per presentar-hi al·legacions a la proposta. A més de l'Ajuntament, la coordinadora antiparc eòlic, que aglutina entitats, partits polítics i veïns del municipi, també en presentarà. Les de l'Ajuntament aniran en la línia de destacar els següents punts, que en veuen afectats els dos pilars econòmics de la població, el turisme i la pesca, i que creuen que l'impacte paisatgístic és molt alt i que pot repercutir negativament. Es vol ubicar en una zona apta però incondicionant, quan a molts pocs quilòmetres tenen una zona apta sense condicionants, com és la zona del davant de Tarragona. És una zona d'importància de conservació d'aus marines a nivell nacional i europea, anomenada Plataforma Marina Delta de l'Ebre Columbretes. La zona on s'hi vol ubicar el projecte és molt pròxima a la xarxa Natura 2000 i als àmbits del Delta. Es dobla la potència màxima establerta per a projectes experimentals segons l'estudi estratègico ambiental del litoral espanyol per a la instal·lació de parques eòlicos marinos del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. I la Direcció General de Qualitat Ambiental diu que aquest projecte s'acumula amb les activitats pesqueres de prospecció petrolífera i de trànsit marítim existent.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les finestres, la porta i el caixer automàtic de l'edifici de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea van aparèixer ahir dimarts al matí visiblement bruts per un atac amb boles de pintura roja. També va patir una acció similar el domicili dels sogres del gerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, amb l'impacte d'ous i boles de pintura del mateix color als vidres dels baixos de l'edifici. Segons l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, l'acció respon a la frustració per la manca de solucions fermes en la reunió convocada per la Junta Rectora i la Generalitat del passat divendres. És una reacció de ràbia que es pot entendre, però que no voldrien que tingués continuïtat, va afegir Andreu. Fonts dels Mossos d'Esquadra van confirmar a l'Agència Catalana de Notícies que el mateix Ferrer va presentar ahir al matí una denúncia per aquests fets que haurien tingut lloc durant la nit d'aquest dilluns. Durant la reunió esmentada, precisament, molts dels afectats van exigir a la Junta que reclami responsabilitats pels fets al gerent, a qui responsabilitzen directament de l'angoixant situació financera de la cooperativa i del bloqueig de comptes. A més, el fet que els representants de la Generalitat i de la Junta Rectora de la Societat no concretessin cap calendari per al retorn dels estalvis bloquejats i, fins i tot, condicionessin aquest procés a l'elaboració d'un pla de viabilitat sense garanties que pugui fer-se efectiu en els pròxims mesos, ha incrementat el desànim entre els centenars d'afectats que encara no han pogut recuperar els seus diners. Tot plegat, considerava l'alcalde, podria haver esperonat l'atac amb pintura. De moment, representants de l'Ajuntament tenen previst demà participar en una reunió a Barcelona amb el director general d'Agricultura i Ramaderia, Domènec Vila, per poder tractar les sortides per fer viable la cooperativa agrícola i que els pagesos associats puguin continuar portant-hi la seva producció. Andreu creu que la pròpia activitat de la societat difícilment podrà aconseguir retornar els fons bloquejats dels impositors i aposta perquè la Generalitat negociï la implicació d'alguna entitat bancària que doni suport a l'operació.
Serveis informatius de Mute.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el projecte de reforma del port Illa del Mar de la Bahia del Fangar encara està pendent de financiació. Lluïsa Bertomeu.
Des del 2008, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural disposa del projecte de remodelació del port Illa de Mar que fan servir els aqüicultors que treballen a la Badia del Fangar, una actuació que el sector fa temps que reclama. Entre les actuacions que es preveuen fer al port d'Illa de Mar s'inclou la millora del moll, dels accessos i una nova bocana de connexió entre el port i la badia, ja que els dies que no bufa el vent els productors de marisc tenen dificultats per accedir al port. Amb tot, l'obra més esperada pels mariscadors és la construcció d'uns petits magatzems al port que els permetin dur a terme allà mateix les tasques de neteja de la seva producció de musclos, ostres i cloïssos. El projecte i els permisos estan enllestits, només cal la finançació, tal com destaca el gerent de la Federació de Productors i Mariscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet.
El projecte està fet, s'han passat ja tots els tràmits, està el tema mediambiental també està ja passat, està tot fet, però bueno, ara estem pendents del més costós, que en aquest cas són els diners que ja veurem. O sigui, però el projecte que puja, me sembla que està sobre els 7 milions d'euros, és un projecte molt ambiciós, és una reforma del port d'Illa de Mar, és fer uns almacens, fer una sèrie de serveis al port, però que ja t'ho dic, que està tot el projecte pràcticament, no pràcticament, està acabat, fet, tots els tràmits fets, però estem al tema pressupostari, no?
El cost de les obres que s'hi han de dur a terme suposaran una inversió d'uns 7 milions d'euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita posarà en funcionament un reglament regulador del procediment i control de les factures amb l'objectiu d'acabar amb els retards de pagament amb els proveïdors. Actualment, l'administració triga de mitjana 162 dies a pagar els seus proveïdors, segons va denunciar aquest passat dimarts la plataforma multisectorial contra la morositat, i ara vol fer-ho en un màxim de 40 dies. El reglament va ser aprovat inicialment al ple municipal del passat mes de novembre i un cop transcorregut un mes des de la publicació als butlletins oficials, el text íntegre d'aquesta norma serà publicat al butlletí oficial de la província de Tarragona per a la seva entrada en vigor. El nou reglament no només pretén donar compliment a allò establert en la norma estatal sobre la morositat, sinó que la seva principal finalitat és garantir a tots els proveïdors de l'Ajuntament de la Ràpita que el pagament de les seves factures es farà efectiu en un termini màxim de 40 dies a partir de la data de registre de les factures.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que l'Ametlla presenta els seus productes turístics a Fitur, Madrid. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprofitarà la celebració d'IFITUR, la Fèria Internacional del Turisme en Espanya, que tindrà lloc d'avui i fins al 22 de gener a Madrid, per portar a terme presentacions públiques de dos nous actius turístics relacionats amb la mar. Per una banda, es presentarà la incorporació de l'Ametlla de Mar a l'estació nàutica Costa Daurada, de la que ja en formen part Salou, Cambrils, Montroig, Miami Platja i Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant. Per altra banda, també tindrà lloc la presentació de Tunatur, el nou producte turístic que aquest 2012 s'oferirà a l'Ametlla de Mar. Així, a l'espai de l'Agència Catalana de Turisme, aquest migdia es presentarà l'ampliació de l'Escola Nàutica de l'estació nàutica Costa Daurada amb la incorporació de l'Ametlla de Mar. A la presentació hi assistirà Manel Basquens, president de l'estació nàutica Costa Daurada, Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a més del regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Vicent Martí, i Juan Serrano, director general del Grup Balfegó. La presentació serà presidida per Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme. A continuació, també hi haurà la presentació a l'estand de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques de l'ampliació de l'estació nàutica i alhora també del nou producte turístic Tunatur, amb la presència de Joan Campolier, president de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques, a més de l'alcalde Andreu Martí i el regidor de Turisme Vicent Martí. Juan Serrano, director general del grup Balfegó, hi assistirà, i a la vegada també el president de l'estació nàutica Costa Daurada, Manel Basquens. I de cara al vespre, a partir de les 5, i a la sala Retiro de l'IFEMA, es presentarà el lliurament de banderes blaves d'estació nàutica a les destinacions turístiques nàutiques certificades com excel·lents. L'acte serà presidit pel director general de Tour Espanya, Manuel Butler, i el president de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques, Joan Campolier. Recolliran una bandera blava els representants dels municipis que formen l'estació nàutica Costa Daurada: Pere Granados, alcalde de Salou; Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils; Francesc Chamizo, regidor de Turisme de Mont-roig del Camp i Miami Platja; Àlex Marfull, regidor de Turisme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant; i Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Salut iniciarà aquest 2012 a la comarca del Baix Ebre el programa pilot de detecció precoç de càncer de colon i recte. Durant aquest primer any es convidarà a un total de 8.500 ciutadans entre 50 i 69 anys a fer-se proves de cribatge, la meitat de la població de la comarca que es troba en aquesta franja d'edat. Tant en el col·lectiu d'homes com en el de dones, el de colon representa un 15% dels tipus de càncer que es detecten anualment. A les Terres de l'Ebre es detecten uns 170 casos nous d'aquest tipus de malaltia a l'any, amb una setantena de defuncions. El director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, explicava els casos de càncer de colon que es detecten al territori i per què es comença el programa pilot pel Baix Ebre. Albert Gómez.
Un total de 170 casos de nous casos de càncer de colon a nivell de totes les Terres de l'Ebre. I també aquests càncers provoquen unes 70 defuncions a l'any. Pensem que el càncer doncs, té una supervivència aproximada de que el 50% doncs, es curen i es van remetent, però l'altre 50% doncs, encara, si no s'agafen a temps, doncs, no podem donar-li tots els mitjans terapèutics per falta de prevenció. En el tema quantitatiu, dius, per què comencem només al Baix Ebre? Bueno, doncs comencem al Baix Ebre perquè tenim d'agafar experiència de manegar-nos, tenim d'agafar experiència en que tots els centres de salut doncs, agafin bé les mostres, s'enviïn bé als laboratoris del Verge de la Cinta, se processin bé. Tenim també un projecte que des de la detecció encausarem el malalt cap a la colonoscòpia, doncs, també s'ha de fer doncs, un programa d'acceptació voluntària de la colonoscòpia, un consentiment informat, este de ordenar bé les colonoscòpies de manera que es facin regularment cada setmana 4 o 5 colonoscòpies. És a dir, tot això s'ha tingut d'organitzar i s'ha fet, no? I per això estem en condicions de començar.
L'objectiu del departament és anar estenent aquestes proves de cribatge a la resta de comarques de l'Ebre. Per aquest 2012, el Departament de Salut ha assignat una partida de 130.000 euros per iniciar aquest cribatge al Baix Ebre i es garanteix la continuïtat del programa pel 2013. L'objectiu és anar ampliant-lo a les comarques del Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. La detecció precoç del càncer de colon i recte s'afegeix així als altres programes de cribatge que es fan, com és el cas del càncer de mama i l'endomètric.
Serveis informatius de Mute.
L'actual president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa, torna a encapçalar l'única candidatura que s'ha presentat per assumir la nova executiva regional del partit, al territori. Després de la renovació de la presidència i la secretaria general a nivell nacional, els militants d'Esquerra a les Terres de l'Ebre celebraran aquest proper dissabte a la tarda, al Centre Cívic de Deltebre, el Congrés Regional Ordinari per renovar l'executiva. La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, serà l'encarregada de cloure el Congrés. Gervasi Aspa és el president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre des del 2004.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que Santa Bàrbara recuperarà el club de patinatge artístic. El club es va constituir el setembre passat, encara que la presentació esportiva va tenir lloc el passat diumenge. Josep Roig.
Anys enrere, Santa Bàrbara ja va tenir un grup d'esportistes dedicats a la disciplina del patinatge artístic. Ara, i per iniciativa d'un grup de pares encapçalats per Isabel Martí, s'està intentant tornar a recuperar l'afició per a aquest esport. Per això, al maig de l'any passat, es va iniciar els contactes amb Javi Simón, que ha entrenat els clubs d'Amposta i Càlig per tal de posar en marxa el projecte. Al setembre del mateix any va començar els primers entrenaments, després de que la mateixa Isabel s'encarregués de publicitar la iniciativa pels centres escolars no solament de Santa Bàrbara, sinó també dels municipis veïns com la Galera, Godall, Freginals o Masdenverge. Escoltem Isabel Martí.
I tot això va començar al mes de maig de l'any passat, del 2011. Clar, de xiquets sí que se'n van apuntar, però 7 o 8, poqueta cosa. I llavors, pues, claro, a les vacances, mes de juliol a agost, ho vam voler deixar estar i al setembre ho vam tornar a recuperar. De cara al començament d'escoles vam tornar a recuperar-ho i vam fer propaganda. Vam repartir fulletons per als xiquets a l'escola perquè la gent ho sabés, tant aquí al poble com a Masdenverge, com a la Galera i als Friginals. I a Godall també. Vaig pujar paperets als col·legis públics per a que tothom se n'assabentés de que, bueno, que s'estava muntant o es volia muntar un club de patí aquí a Santa Bàrbara, per a que els xiquets s'apuntessin i s'animessin a participar-hi.
El resultat d'aquesta campanya ha estat els 7 membres, que de moment té el club, 2 de Masdenverge i 5 de Santa Bàrbara. Els entrenaments es fan els dilluns, dimecres i divendres de les 5:30 a les 7 de la tarda a la pista semicoberta del poliesportiu municipal. I el passat diumenge, i amb el reforç del club Patí Amposta, ja es va fer el primer festival de patinatge sobre rodes per presentar el club al poble, encara que Isabel admetia que hi va haver poca assistència de públic, possiblement perquè, clar, a ple hivern i a les 6 de la tarda al pavelló semicobert no feia massa bon estar, justificava.
Bé, el primer festival que vam fer va anar molt bé. Passa que, clar, a ple hivern i a les 6 de la tarda pues, no era massa bona hora. Dins del que cap vam tindre bona hora, perquè, clar, no mos va fer vent. Sí que feia fresca, però la fresca lògica de mes de gener. Però, bueno, vam fer tot l'espectacle perfectament. Les xiquetes pues, bueno, van estar molt bé, molt contentes.
No obstant això, Martí volia agrair igualment a l'Ajuntament i al comerç local el suport i col·laboració que els van donar per poder dur a terme aquest primer acte de presentació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El passat dilluns, el complex esportiu municipal a Fanecada va encetar un període de preobertura de les seues instal·lacions amb un gran ventall de serveis, activitats i equipaments. La regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Alcanar, Eva Queralt, ens ho explicava.
Ahir dilluns 16 de gener es va obrir el termini per fer les preinscripcions al complex esportiu La Fanecada d'Alcanar. Per tal de poder fer la preinscripció, s'ha d'anar allí, us donaran una sol·licitud d'inscripció en la qual haureu d'omplir les vostres dades personal, un qüestionari de salut i, a més, la documentació que heu d'aportar és una fotocòpia del DNI i una fotocòpia del compte corrent. També allí us informaran dels cursets i activitats que faran, així com de les matrícules i abonaments. L'horari que està obert el complex esportiu La Fanecada per tal de fer les preinscripcions són del matí de 10 a 2 i de tarda de 5 a 8. El període per fer les inscripcions, ja em dic que es va obrir ahir dilluns 16 de febrer, i qui vagi ara gaudirà d'un 50% de descompte en la seva matrícula. Per a més informació podeu visitar la pàgina www.lafanecada.cat.
La Fanecada disposarà de nombroses activitats esportives en aigua i en sec. Destaquen l'aquafitness, l'aquagym, l'aquateràpia i l'spinning. També hi ha un programa de preparació per a embarassades i postpart amb activitats a l'aigua com la matronació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.